En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
La Guerra de Cuba és en la memòria popular la guerra del 1898. La derrota de l'exèrcit espanyol davant del poder abassegador dels Estats Units, la independència cubana i el final de les colònies de la corona espanyola. Doncs bé, aquesta imatge de la Guerra de Cuba, si bé no és falsa, sí que no és del tot certa, o com a mínim només és parcial. La guerra va concloure pràcticament en dos dies, els que separen la batalla terrestre del turó de San Juan de la batalla naval de Santiago. Però s'arrossegava des de feia 3 anys i, segons com es miri, ja venia del 1868, 30 anys abans. Espanya va enviar 200.000 soldats per apagar la insurrecció cubana, però entre uns pocs milers de guerrillers i només 16.000 nord-americans es va acabar amb aquell exèrcit. La commoció a la península va ser enorme. Només unes poques veus assenyades, entre elles les d'alguns industrials catalans amb forts interessos econòmics a l'illa caribenya, van alertar del desastre que els esperava. Com ja havia passat a la Guerra Larga, moltíssims catalans van ser protagonistes d'aquells fets, tant en els dos bàndols militars com en les reaccions antagòniques que es van produir a la península. Habaneres, cremat, nostàlgia, avis combatents, l'enfonsament del Maine, el ciutadà Kane, la càrrega de Terry Roosevelt, la batalla de Santiago, la guerra de Cuba.
En guàrdia. Amb Enric Calpet. A Catalunya Ràdio.
Oriol Junqueras, benvingut a l'Enguàrdia.
Gràcies.
Comencem amb Habaneres, que és tradicional, la guerra de Cuba sense Habaneres.
Exacte, no podria ser. No?
I es cantaven aleshores o va ser un invent posterior?
Sí, es cantaven aleshores, sí, i abans d'aleshores també. Els catalans havien anat a Cuba durant dos segles, gairebé, des de mitjans del segle XVIII, i hi anaven molt sovint i, per tant, havien començat a entrar en contacte amb elements culturals a l'illa de Cuba, i un d'aquests que els havia cridat l'atenció i que havien importat aquí, igual que ho van fer els espanyols, va ser l'habanera. I tothom cantava habaneres, o molta gent cantava habaneres, sobretot a les comarques litorals del país, diguem.
El professor Junqueras, com vostès ja saben, és el nostre professor particular d'història. Parlem d'història. Per tant, quina era la situació a Cuba abans d'aquesta famosa guerra que va portar la independència?
Sí, la situació a Cuba, a veure, venia marcada ja pel que havia estat la Guerra Larga, la guerra de 1868-1878. 10 anys de guerra, per tant, on hi havien hagut desenes de milers de soldats espanyols morts, no tant combatent, perquè combatent pràcticament n'havien hagut poquíssims de morts, potser un miler, dos milers, sinó sobretot morts a causa de les enfermetats tropicals. Per tant, havia sigut una guerra molt dura. Després d'aquella guerra, els espanyols van prendre consciència, van tenir por de que finalment, un dia o altre, la illa se'ls escaparia de les mans, i en lloc d'intentar fer que els cubans se sentissin bé, van decidir collar-los una mica més. És a dir, treure tot el suc que poguessin de l'illa.
Una actitud molt intel·ligent, pel que veig.
Sí, exacte. Treure tot el suc de l'illa, exprema l'illa abans que l'illa se t'escapi, ja que tu tens una taronja i pots optar per intentar tindre una bona relació amb el taronger. Doncs no, el que vam fer va ser trencar el taronger, cremar la fusta, menjar-se les taronges...
Perquè aprengui.
Exacte,
a fer taronges.
Sí. I llavors, sí. Exacte, una mica això. Evidentment, aquest tipus de política no va tindre els resultats de que Cuba i que els cubans estessin contents. A més, els nord-americans cada vegada tenien una presència més gran a l'illa de Cuba. Els Estats Units està molt a la vora de l'illa i els interessos econòmics de cubans i de nord-americans eren molt intensos i, per tant, la presència espanyola cada vegada resultava més insofrible, tant des d'un punt de vista polític com des d'un punt de vista econòmic, i Finalment, alguns cubans opten per intentar un aixecament militar. No ens hem d'imaginar pas que tota la població cubana s'aixequi. Fer una guerra sempre és molt difícil. Imaginar-te a població civil combatent contra un exèrcit regular espanyol és molt difícil. Per tant, els cubans que participen en aquesta guerra, en principi, són molt poquets. Però, com havia passat a la Guerra Larga, la clau està en els mosquits, en l'epidèmia tropical, en la malària...
Pensava que era una nova arma...
Bueno, el general Mosquito era el general més eficient de la insurrecció cubana, i tothom ho sabien els cubans, ho sabien els espanyols, i per tant la tàctica dels cubans sempre era allargar la guerra al màxim possible. Finalment la guerra es decidirà amb una intervenció nord-americana, però en tot cas ja tindrem l'ocasió de parlar-ne. Sí, sí.
També tenim amb nosaltres avui com a convidat l'escriptor Vicenç Villatoro, director de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i que l'hem portat aquí no per ser cubà, que no ho és, sinó perquè va ser el comissari de l'exposició Escolta Espanya, que es va fer l'any 98, precisament en commemoració del centenari dels fets. Benvingut a l'Avantguàrdia.
Moltes gràcies.
Quin era l'interès de Catalunya a Cuba? Per què la guerra de Cuba ha tingut tant pes pels catalans?
Jo crec que perquè la reacció de Catalunya després de la guerra de Cuba és diferent a la de la resta d'Espanya, i que això provoca una bifurcació política que s'arrossega durant tot el segle XX. No? Per exemple, Cambó, per la Concòrdia, diu, miri, fins a 1868 el gran problema de la política espanyola era Cuba. A partir de 1898, el gran problema de la política espanyola és Catalunya. I no és casual que sigui el 98, no és una data escollida a l'atzar. Jo crec que es produeix una reacció diferent, tot i que abans del 98 l'actitud de Catalunya globalment era molt similar a la de la resta d'Espanya. Per tant, hi ha el mateix entusiasme bèl·lic, la mateixa sensació de que aquests americans en 4 dies ens els menjarem, que això dels cubans, els mambises, són una colla de negres amb taparrabos, que és la imatge que em dona la campana de Gràcia, diguem-ne, iconogràfica. Fins al 98 és molt semblant l'eufòria militarista, però després del 98 la reacció, en comptes de ser la reacció de la generació del 98 espanyola, formidable des del punt de vista literari, però políticament molt, molt estèril, que és allò, tornar cap endintre, això està tot perdut, el pessimisme, la reacció catalana és el modernisme, és, diguem-ne, l'associacionisme, és la societat civil, és el catalanisme polític, és tota una sèrie de coses molt potents de les que, en certa forma, hem viscut durant tot el segle XX.
Tot i així, la sensació que hi ha és que la colònia de Cuba era la colònia catalana per excel·lència dels que havien estat immensos dominis, i que quedava poqueta cosa, per cert, de l'imperi espanyol. Per què hi havia aquesta sensació de que Cuba i Catalunya tenia aquesta relació tan intensa? Era cert que era la colònia catalana, diguéssim?
Sí, i l'explicació d'això és una explicació molt curiosa i al mateix temps molt il·lustrativa. És a dir, en el segle XVIII, bueno, suposo que els nostres gens saben, i si no els expliquem, de que els catalans legalment tenien prohibit anar a Amèrica des del moment en què es havia descobert pràcticament. Després, si aquesta prohibició, quina influència tenia real, no, és una altra discussió, però en tot cas estava prohibit que els catalans anessin a Amèrica, perquè els catalans no eren castellans, i Amèrica només era pels castellans, tal com havia dit el testament d'Isabel la Catòlica el 1504, això ve de lluny. Llavors, aquests catalans no podien anar a Amèrica fins que al segle XVIII se'ls hi va obrir la possibilitat d'anar a alguns llocs d'Amèrica. És a dir, l'obertura del comerç no va ser una obertura generalitzada. Els catalans no podien anar... On haurien volgut anar els catalans? Doncs a Mèxic, que és on es feia la plata, on es traia la plata. Al Perú, d'on es traia la plata, clar. Eren els grans nuclis de negoci. En canvi, això no se'ls hi va deixar fer. I se'ls hi va dir que podien anar a la regió més pobra de l'imperi, que eren les Antilles. Unes illes perdudes al mig del mar...
Amb moltes malalties,
on de plata no n'hi havia, d'or encara menys, etc etc. Llavors els catalans, clar, que se'n van a les Antilles, quin és el territori més important d'aquestes Antilles? Cuba. Per tant, els catalans on van? Doncs a Cuba. Primer perquè és l'alternativa legal que tenen, i després perquè a Cuba hi descobreixen una altra cosa, i descobreixen l'or blanc. Els catalans tenien prohibit anar a Mèxic a buscar plata, tenien prohibit anar a buscar l'or en un fos, però en canvi troben or blanc. Què és l'or blanc? El sucre. El sucre, a l'època, va ser anomenat or blanc perquè la població del nord d'Europa, britànics, holandesos, alemanys, etc etc, van descobrir el gust dolç. Els europeus havien viscut tota la història...
Ah, sí, sense tastar...
Sense tastar el dolç. El dolç no existia. En la cuina europea només existia la mel, si de cas.
Tinc alguns amics que patirien molt, si haguessin viscut en aquella època, realment.
Exacte. Bueno, és, a veure, és una explicació potser un pèl exagerada, però en tot cas, perquè tots ens situem. L'únic dolç que hi havia a Europa era la mel, però la mel la fan les abelles. Les abelles, amb climes molt freds, viuen amb moltes dificultats. Per tant, els europeus del nord, sobretot, alemanys, holandesos, etc., van descobrir el gust dolç a partir de que va començar a arribar sucre a Europa. Llavors, el sucre per això era tan car i per això era tan important. I els catalans aquí van jugar un paper molt important. Anar a Cuba, aconseguir sucre, amb aquest sucre portar-lo als Estats Units o portar-lo a Gran Bretanya i canviar-lo per altres productes. Per exemple, per cotó o, per exemple, per carbó. I això alimentarà, per exemple, la indústria tèxtil catalana. És a dir, que la relació entre Catalunya i Cuba és molt i molt i molt important per entendre la revolució industrial a Catalunya, per exemple.
De fet, hi ha moltíssims industrials catalans que s'instal·len a Cuba i alguns dels noms de les il·lustres famílies cubanes són noms ben catalans, no? El Partagàs, el mateix José Martí, sona molt català, no sé
era
si...
Valencià.
Per tant, també dels que tenien prohibit anar-hi, no?
Exacte,
Cuba, perquè era Corona d'Aragó, per tant, no ho tenia permès.
Sí, el que passa, és a dir, a Cuba no hi anaven només els industrials, hi anava... És a dir, era el lloc de migració. És a dir, la Catalunya del 19 és un lloc de migració. La del 18-19 és un lloc de migració. I el lloc, diguem-ne, per excel·lència de migració va arribar a ser Cuba, i no de grans fortunes. És a dir, la gent anava, bueno, com han anat els emigrants tota la vida, arribava un, tibava el seu nebot, que començava...
Allí hi ha feina, simplement.
Sí, feina, per exemple, molt vinculada amb el petit comerç. El català en el món cubà és el petit comerciant. No és ni tan sols el gran potentat. Hi ha grans potentats catalans, però no és el gran potentat, sinó que és una mena de cap a mitja. Tampoc és la migració hispànica més forta, hi ha més canaris, hi ha més... però hi ha deixat un gust especial i fins i tot a vegades una marca estètica. Per exemple, Santiago és una ciutat on hi ha un modernisme d'arrel molt catalana i vaja, hi ha una certa sintonia visual de les ciutats.
A la província de Santiago es calcula que una tercera part de totes les botigues eren catalanes. És a dir, evidentment no eren els més nombrosos, però sí que en determinades zones de l'illa de Cuba i en determinats àmbits econòmics, per exemple, el petit comerç, els catalans jugaven un paper molt important.
Els havien fet molt visibles, m'imagino.
Exacte. No? A més, parlaven una llengua que era diferent a la que parlaven els espanyols, i per tant això ja sol ja cridava l'atenció. Després s'enterraven, i quan a les làpides dels cementiris estaven escrites en català tot sovint. Vull dir, encara ara, si visites un cementiri cubà, hi trobes moltes referències, no només de cognoms catalans, sinó referències com a la muntanya de Montserrat, la Verge de Montserrat, Sant Jordi... Clar, era una comunitat que, a més, mantenia uns certs vincles amb la pàtria original perquè hi havia els enllaços via marítima. És a dir, els catalans hi anaven a comerciar. Sovint hi anaven amb barca. I quan es diu barca, no es diu perquè sí, perquè eren vaixells molt petits.
Però... I travessaven l'Atlàntic. Amb molts no hi devien arribar, bé, sospito.
Alguns no hi devien arribar, tot i així... És veritat que en aquells moments els catalans van acumulant una forta experiència marítima en l'Atlàntic, que no sempre havien tingut, però que a partir d'aquell moment sí que tindran. Per exemple, el concepte aquest de barca és perquè sovint eren petits. Però per què eren petits? A vegades per una qüestió legal. És a dir, si en un vaixell hi anaven més de o 13 mariners o més, havies d'incorporar-hi forçosament un capellà en el segle XVIII. Llavors, molts comerciants catalans es plantegen molt bé, si portem un capellà, aquest capellà menja i beu, però no treballa. Llavors, això és un augment de costos intolerable. I per tant, exacte, no pot ser de cap manera. I per tant, les barques han de portar com a molt 12 mariners, o 11 mariners. I en aquest sentit hi ha alguns incidents... molt interessants, per exemple, un vaixell català que té dificultats i té que entrar en el port de Màlaga, i va camí de Cuba, i acaba de sortir de Barcelona, té que refugiar-se en el port de Màlaga perquè hi ha una tempesta. Resulta que quan entren al port de Màlaga compten els mariners que hi ha i n'hi ha 13. I llavors els diuen, oh, heu d'incorporar un capellà. I llavors els diuen, oh, no, i un capellà no, perquè quan parli no l'entendrem. Oh, és igual, heu d'incorporar un capellà igualment. I finalment opten per fugar-se del port de Màlaga per no haver d'incorporar un capellà que menjaria i que beuria i que no treballaria.
Bé, ens hem de centrar a la guerra perquè venim a parlar de la guerra de Cuba. Com comença la guerra? Què és el que desencadena que de sobte el 1890, de sobte m'imagino que no, el 1895 la cosa s'anima?
Sí, així molt ràpidament el que succeeix és que un grup d'exiliats cubans que estan refugiats als Estats Units i que han fugit des de la Guerra Larga, que han fugit gairebé 20 anys abans, decideixen que és un bon moment per tornar, que es donen les circumstàncies adequades per tornar. Entre aquests hi ha el José Martí, que és aquest valencià catalanoparlant, fills de catalanoparlants, etc, etc, i en altres herois de l'anterior guerra. Desembarquen a Cuba, els dos caps moren, Martí mor al cap de pocs dies, Maceo, que és el líder militar, també mor al cap de pocs dies, però aquests pocs insurrectes, a mesura que avancen a l'illa, van adonant-se de que tenen suport popular.
Exacte, el punt de sortida de la guerra es produeix amb el desembarcament del líder insurgent, José Martí, i del general Máximo Gómez a l'illa de Cuba. El text que ara sentiran és el d'una carta que Martí va enviar a un amic just el dia abans de la seva mort. També m'he inclòs l'informe telegràfic d'aquest fet per part de la Marina Espanyola.
Señor Manuel Mercado, queridísimo hermano, llegué con el general Máximo Gómez y cuatro más en un bote en el que llevé el remo de proa bajo el temporal hasta una pedrera desconocida de nuestras playas. Cargué 14 días a pie por espinas y alturas mi morral y mi rifle. Alzamos gente a nuestro paso, siento en la benevolencia de las almas la raíz de este cariño mío a la pena del hombre y a la justicia de remediarla. Los campos son nuestros sin disputa, a tal punto que en un mes solo he podido oír un fuego, y a las puertas de las ciudades o ganamos una victoria o pasamos revista ante entusiasmo parecido al fuego religioso a 3000 armas. Seguimos camino al centro de la isla a deponer yo, ante la revolución que he hecho alzar, la autoridad que la emigración me dio.
En la Capitanía General se ha recibido la siguiente importantísima información transmitida con fecha del 21 de mayo por el general Salcedo desde Santiago de Cuba. Encarnecido combate con resultado político de gran trascendencia. El combate de Dos Ríos duró hora y media, siendo el enemigo desalojado de sus posiciones, huyendo este subdividido en tres fracciones, siendo perseguido y muerto. El titulado presidente de la República Cubana, José Martí, cayó cadáver. Ha sido reconocido e identificado, a pesar del empeño en retirarlo.
En Guàrdia. Catalunya
Ràdio. Vicenç Villatoro, com es viu a Espanya i a Catalunya aquesta nova revifada de la insurrecció cubana?
D'una banda, amb preocupació, perquè hi ha això, hi ha la sensació que es pot perdre la resta de l'imperi colonial. D'altra banda, amb menys preu pel món mambí. És a dir, mentre que hi ha una mena d'odi als americans, que són vistos i, a més, caricaturitzats com en la premsa de l'època, com un tocino que, diguem-ne, envoltat de dòlars, vestit amb copalta i una armilla amb les barres i estrelles, una cosa, diguem-ne, que dibuixa un cert odi, mentre que hi ha això, per l'exèrcit mambí hi ha més aviat menys preu. Els sembla, de fet, unes hordes poc organitzades, no s'imagina que tingui una gran capacitat militar. I el que s'imagina, més aviat, és una Espanya triomfant. És a dir, la metàfora visual també de l'Espanya del moment és el lleó adormit, no? Espanya ha estat un gran lleó, ha dominat Amèrica, és una potència, i és veritat que ha estat adormida, però és un lleó encara. I per tant, aquests animals dels mambís i dels americans estan fent una imprudència temerària. Estan despertant el lleó adormit. Quan es desperti, se'ls gelarà, però en 2 minuts i mig. I aquesta mena de... que jo crec que és el que després provoca, després de la derrota, una depre de pastilles, perquè hi havia una eufòria, hi havia una sensació, això, de que l'antiga potència estava simplement en un estat de somnolència, no havia perdut les urpes.
I no es veuen diferències entre l'actitud de l'opinió pública catalana amb l'opinió pública de la resta de l'estat, en aquell moment, eh?
Hi ha algunes veus escassíssimes, que provenen en alguns casos del paleocatalanisme, per dir-ho així, i en alguns casos de la paleoesquerra, però no tota, ni una ni l'altra. És a dir, quan Weiler se'n va cap a Cuba, a la campana de Gràcia Progre i en català titula Visca Espanya, allò tota portada, i hi ha poemes en la premsa popular, religiosos, absolutament eufòrics, que pretén, i durant el mateix 98 hi ha manifestacions patriòtiques a la sortida del Liceu, hi ha un clima molt semblant. Hi ha algunes veus, però són molt petites. El que passa és que aquestes veus, després de la derrota en ell, jo ja ho deia. Tenen la virtut, i és que la gent, algunes se'n recorda, que alguns ja ho deien.
Sí, una mica per entendre també aquesta eufòria que a vegades els catalans comparteixen quan el capità general de les Filipines, que en aquell moment també està en guerra, el 98 es perdran les Filipines, torna a Barcelona, el general Polavieja, aquí se'l rep molt bé, arriba a Barcelona i el sobrenom que té és General Cristiano, perquè com que a les Filipines hi ha una part dels filipins que són musulmans i els espanyols els menyspreaven molt i els hi deien moros, i aquest general es havia dedicat a matar moros, doncs és evident que aquest general és un general cristiano.
Ah, una croada.
Exacte, diguéssim. I quan arriba aquí se'l rep molt bé. Fins i tot després de la guerra serà un general de referència i serà cap de govern i hi haurà una part del catalanisme que confiarà que ell pot dirigir la renovació de l'estat espanyol i que Catalunya s'hi senti ben integrada, i ràpidament descobriran que això és un desastre i que no funciona, que tot sovint la història de Catalunya...
Era d'imaginar. La connexió entre la insurrecció filipina i la insurrecció cubana és molt clara o, de fet, s'ajunten simplement perquè passa al mateix temps?
S'ajunten perquè passa al mateix temps, perquè s'enfronten tots els espanyols. Entre els cubans i els filipins, evidentment, són països molt llunyans, no pot haver-hi una estratègia comuna, el que sí que hi ha és un enemic en comú. I després el que hi ha és un teòric aliat en comú, que és els Estats Units, que intervindran a les Filipines, destruint a la flota espanyola del Pacífic, a la batalla de Cavite, i després aquests mateixos Estats Units intervenen a Cuba. Per tant, hi ha alguns elements que vinculen els dos conflictes.
Aquest és molt important, l'eclosió. El 98, que és moltes coses, és la fi, és el desastre, i és tot, és l'eclosió d'una gran potència mundial com els Estats Units. És a dir, el segle XX, en un cert sentit, comença, no a Europa, però en el món, el 98, perquè és el segle dels Estats Units.
I per què s'introdueixen a Cuba els Estats Units? Quin era l'interès que tenien els nord-americans en Cuba?
Home, Cuba podria ser Estats Units, no? Vull dir, està a tocar. Curiosament, al llarg del XIX hi ha dintre de la insurrecció cubana un corrent anexionista amb Estats Units. És a dir, hi ha gent amb cognoms catalans i nascuts a Catalunya, que acaben afusellats, que diuen, no, escolti, nosaltres ens hem de separar d'Espanya per ajuntar-nos amb els Estats Units.
Una mena d'irredentisme sense que ho demani, diguéssim, la metròpoli, sí, teòrica, passa, no?
La metròpoli encantada de la vida, no?
Clar, perquè, clar, i tant.
Cuba és un pastís molt apetitós, la Cuba del XIX, eh? Vull dir que aquesta sensació del XVIII, de que les Antilles eren la part pobra de l'imperi, el XIX no, el XIX Cuba és una gran potència industrial a partir del sucre, que a més és una cosa curiosíssima, perquè el paisatge cubà és un paisatge de xemeneies. El sucre exigeix una indústria. L'Ingenio és tant una plantació com un lloc de, diguem-ne,
de laboració.
Per tant, hi ha una societat gairebé industrial que, curiosament, necessita tota la mà d'obra de l'univers i, per tant, l'esclavisme hi dura tota la vida per fer la zafra, per tallar la canya, però que després és extremadament industrial. I el primer tren d'Espanya és a Cuba, perquè era Espanya en aquells moments, no? Sí. El primer tren... Hi ha una potència econòmica i una potència tecnològica important, per tant, per als Estats Units és un pastís... Filipines és una altra història, potser més geoestratègica, però Cuba, a dos pams, i a més, amb aquesta força els interessa.
De fet, la guerra, l'enfrontament fort amb els nord-americans començarà quan s'enfonsa un vaixell de guerra nord-americà, el Maine, que està ancorat al port de l'Havana. Què coi feia un vaixell de guerra nord-americà ancorat al port de l'Havana?
En teoria, els nord-americans havien enviat aquest vaixell, juntament amb alguna altra embarcació, a protegir els ciutadans nord-americans residents a l'Havana. Ja hem dit que els Estats Units tenien molts interessos a Cuba, per la proximitat, per interessos econòmics, molts cubans tenien interessos als Estats Units, pensem fins i tot en els catalans que tenien presència a Nova Orleans, a la ciutat del jazz, per tant, hi ha molts enllaços Cuba-Estats Units, llavors els Estats Units volen protegir els seus ciutadans que viuen a Cuba. No es fien dels espanyols, perquè el que voldrien els nord-americans és que la guerra de Cuba s'acabés. Els nord-americans, com que tenen interessos comercials dintre de Cuba, el que volen és collir tranquil·lament les collites de sucre, agafar el sucre i portar-lo als Estats Units. I el que a més els molesta del món és que hi hagin quatre insurgents cubans obsessionats en cremar collites i 200.000 soldats espanyols perseguint en aquests insurgents cubans sense acabar-los de trobar mai. Llavors els americans és això el que els molesta. I diuen, oh, espanyols, poseu ordre. Perquè si no ho feu vosaltres, al final l'haurem de posar nosaltres, aquest ordre. Llavors envien un vaixell a l'Havana, una mica per intimidar, una mica per protegir els seus ciutadans, una mica per fer-se notar que estan allà, i es produeix una explosió en aquest vaixell, en el Maine, un acorassat. i moren molts mariners nord-americans. No se sap què ha passat, fins i tot ara no se sap què va passar en aquell moment. I es parla de diverses opcions. Una, que va esclatar una caldera, versió espanyola. Els nord-americans són tan rucs que esclaten les calderes dels seus propis vaixells i s'esfonsen i es moren ells sols. I versió nord-americana. Els espanyols ens han posat una mina a sota del vaixell, han fet explotar el vaixell i ens han matat els nostres mariners. A partir d'aquell moment, els nord-americans tenen una bona excusa per entrar en guerra.
El 15 de febrer del 1898, aquest vaixell de guerra nord-americà, el Maine, s'enfonsa al port de La Habana a causa d'una explosió. Els nord-americans acusen els espanyols de l'enfonsament, mentre que els espanyols atribueixen la tragèdia a un error propi dels mariners del Maine. En tot cas, és el detonant de la guerra. Així explicava a la seva dona els fets el tinent George Blow, un dels pocs supervivents de l'enfonsament.
Key West, February 16, 1898. Sweetheart, as you can see, we are out of Havana at last. Cayo Oeste, a 16 de febrer de 1898. Estimada, com pots veure, per fi ja som fora de l'Havana. Som 60 supervivents, si comptem tots els ferits, fins i tot els més greus. El capità i quatre oficials més s'han quedat per vigilar el buc enfonsat. Estem esperant alguna mena d'ordre per saber què serà de nosaltres. No tenim ni diners ni roba. Estic bé. Em sento amb forces i estic preparat per a qualsevol cosa, però també és cert que estic molt tens. Necessito dormir, però no sóc capaç de perdre la consciència. El cervell no para de donar voltes, de recordar el que va passar ahir. En el moment de l'explosió, t'estava escrivint. Vaig haver de sortir com vaig poder, enmig de la foscor. La nostra porta estava tancada i no es podria obrir. Finalment em vaig trobar una altra i vaig poder pujar una escala just abans que l'aigua entrés. Després que jo hi pugés, l'escala va caure. Vaig poder arribar a la coberta del vaixell sense problemes. En els bots, els oficials recollien els homes ferits. Vaig abandonar el vaixell i em vaig refugiar en el City of Washington, on vaig ajudar un doctor amb els ferits. Em va donar uns pantalons i una camisa, que és la roba que porto ara. Els ferits estan força bé, però hem tingut més de 250 baixes. Vaig escapar miraculosament i només tinc unes ferides sense importància. Et trucaré tan aviat com sàpiga què passarà amb nosaltres. Suposo que ens enviaran cap a casa, almenys durant un parell de setmanes. Espero que almenys es declari la guerra. Haurem fet tot el que puguem. The jingoes have their way at that war is declared. We must do our best.
En guàrdia. Catalunya
Ràdio. Pels nord-americans serà un xoc, no? M'imagino que aquest enfonsament del Maine provoca les reaccions més enconades, no?
Sí, pels americans, evidentment, és bueno, jo crec que en l'any 2001 podem entendre molt el que representa per l'orgull americà que caigui el Maine. I des d'Espanya hi ha les dues versions, la versió de la caldera i la versió de l'acte voluntari per part dels Estats Units, que és una cosa que la historiografia espanyola ha anat mantenint gairebé fins als nostres dies, és a dir, la idea de l'autoatemptat, no? La idea de l'autodestrucció del Maine i de l'excusa necessària per entrar en guerra, que bé, no, com no sabem què va passar amb el Maine, no sabem si
sí,
és...
Podria ser que hagués estat un desastre, diguéssim, de la caldera, però clar, realment sona estrany. Sí, peti la... però passa però, molt però, sovint que els vaixells
sí,
petin
de totes
sols.
Maneres, també,
pot ser, eh?
Sí, exacte, podria passar, podria haver sigut alguna altra mena d'accident, podria... no, és que no se sap, no? Però en tot cas, que els americans s'autosfonsin el vaixell, des del seu punt de vista... no té sentit, perquè el vaixell s'esfonsa el 15 de febrer i ells no entren en guerra fins al 25 d'abril. Tarden més de 2 mesos. Si el que volien era una excusa per entrar en guerra, podien haver entrat en guerra el 16 de febrer. No esperar més de 2 mesos per entrar en guerra. I a més, durant aquells 2 mesos el que fan és intentar negociar amb el govern espanyol, el qual no vol negociar, perquè Cánovas del Castillo, cap de govern espanyol, ja ha dit que Cuba se defiende hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre.
Que no és la seva, com és habitual.
Que no és la seva, que en realitat només és la dels pobres, perquè els únics que van a la guerra són els pobres, perquè els rics paguen una quota per no anar a la guerra. Per tant, els nord-americans no està tan clar que es vulguin autoesfonsar el vaixell per tindre una excusa, perquè si no, això, insisteixo, haurien declarat la guerra el 16 de febrer. A més, una altra cosa que pot ser interessant i que potser pot sorprendre els nostres oients és que l'exèrcit americà, el dia 15 de febrer i el 16 de febrer, pràcticament no existeix.
Els Estats Units... Com que no existeix l'exèrcit nord-americà?
No té exèrcit als Estats Units en aquell moment.
No,
sí, no té exèrcit. Té una guàrdia nacional, una guàrdia territorial, diguem-ne, però pràcticament no té exèrcit. I necessita aquells 2 mesos i mig, gairebé, per intentar organitzar un exèrcit. Però no ens pensem que és un gran exèrcit. Els espanyols han enviat a Cuba 210.000 soldats. 210.000 soldats. Els nord-americans...
No, no el té ara l'exèrcit espanyol, aquesta quantitat de soldats, perquè ens fem una mica la idea de quanta gent envien, No n'hi ha tants,
ara. És l'operació ultraoceànica de portar un exèrcit a un altre cantó de l'oceà, la tercera més gran de la història, només superada per l'enviament de tropes nord-americanes a la Primera Guerra Mundial i a la Segona Guerra Mundial. Però després d'aquests dos fets, mai hi ha hagut un exèrcit que hagi portat tants soldats a l'altre cantó d'un oceà com l'exèrcit espanyol a Cuba. Ni tan sols la guerra del Vietnam, ni la guerra de Corea, res de tot això. Cuba va ser molt més gran. Bé, 210.000 soldats espanyols enviats a Cuba. Els nord-americans, malgrat tot, malgrat tots els seus esforços, malgrat tots els seus diners que intenten mobilitzar, només aconsegueixen enviar a Cuba 16.000 soldats. El que passa és que aquests 16.000 soldats guanyaran la guerra, diguem-ne.
Però no tenen exèrcit, però tenen flota.
Exacte, aquesta és la clau.
Militarment és una guerra que es guanya al mar. I que remata a terra, diguem-ne, però que és una guerra que Espanya perd en el mar i que el perd fonamentalment per la seva inferioritat tecnològica, que és abassegadora.
Exacte.
Un dels papers importants, de tota manera, dins dels nord-americans, és el paper de la premsa. S'ha parlat molt, un dels grans magnats de la premsa, William Randolph Hearst, va atiar el foc de la guerra. William Randolph Hearst va ser el personatge que posteriorment s'havia inspirat Orson Welles per crear el famós Ciutadà Kane. De la pel·lícula Ciutadà Kane hem extret aquest petit tros que sembla ser que és bastant fidedigna amb el que realment va passar als despatxos de William Randolph Hearst.
Boestín estafado por el cobre. Ladrones de cobre condenados. Barcos españoles cerca de la costa. ¿Así es como crees que se debe dirigir un periódico?
Yo no sé dirigir un periódico, señor Thatcher. Hago lo que se me ocurre.
Charles, sabes perfectamente que no hay la menor prueba de lo que dices. ¿Cómo te atreves a afirmar que esos barcos...
¿Señor Bernstein?
Dispense, señor
Kane. Demuestre lo contrario.
Acabamos de recibir...
Señor Bernstein, le voy a presentar al señor Thatcher.
Con permiso. Encantado, señor Thatcher.
Señor Lillard, ¿qué tal? Señor Thatcher, mi tutor.
Has llegado de
Cuba. Señor Bernstein, no tenemos secretos para nuestros lectores. Y el señor Thatcher es uno de los más asiduos. Sabe todo lo que va mal aquí desde que me hice cargo. Léalo.
Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto?
Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra.
¿Y pasa así?
Sí, va ser així. No, home, la guerra de Cuba és una guerra d'opinions públiques, que també és una novetat, jo crec, històrica. I en aquí, de la mateixa manera que la flota americana era tecnològicament més moderna que l'espanyola, la flota, per dir-ho així, per l'opinió pública americana, també era més moderna que l'espanyola. És a dir, l'opinió pública espanyola es movia a cops de poemes en les revistes satíriques, la premsa americana va generar un tipus de, diguem-ne, de mecanisme nou enormement potent, i jo crec que això prefigura també el segle XX, és a dir, és la primera gran guerra d'opinió pública, en què no és rellevant només allò que pensen els generals o el que pensen els polítics, sinó que és rellevant el que pensa el conjunt de la població.
I és probable que els Estats Units no hagués entrat en guerra a no ser per la pressió de la seva pròpia premsa. Premsa que, a més, va comptar amb un argument importantíssim, que va ser l'actuació repressora del capità general espanyol a Cuba, que es deia Baylor, i que el que va fer va ser concentrar tota la població cubana en petits pobles protegits per l'exèrcit, des del punt de vista cubà, camps de concentrament on la gent passava molta i molta i molta gana, on molta gent va morir de gana i d'enfermetats perquè estava molt feble, i això va alimentar a la premsa nord-americana, que deia, mireu aquests espanyols que són incivilitzats, que són una colla de salvatges, que estan fent amb la població civil cubana, com els maltracten, com se'ls hi moren. Hi havia fotos que arribaven als Estats Units, és l'època que la fotografia comença a sortir a la premsa, etc, etc, i això crea en l'opinió pública nord-americana la sensació que ells han d'intervenir, per interessos econòmics, segur, però també per posar ordre en aquell caos que és
Cuba. Un cert punt humanitari.
A vegades sí, a vegades sí.
La premsa espanyola, en tot cas, i catalana, no reflecteix aquestes realitats, la repressió de Weyler
no,
i companyia.
Weyler té bona premsa. Weyler, i el que, diguem-ne, per exemple, la premsa d'aquí, el que diu és que els americans estan contra Weyler perquè és eficient. Es diu que els agradava el d'abans, i diuen que els agradava la política d'abans perquè era de mà tova, i ja es veia que amb això no anàvem enlloc, i Weyler se l'està encarregant perquè el que està fent Weyler és el que s'ha de fer, no? Però això t'ho diu premsa dretana i esquerrana. Weyler és un personatge prestigiós en aquell moment, el que passa és que no ho arregla.
Era mallorquí, tinc entès.
Sí, sí, sí.
O sigui, també, diguéssim, una altra implicació de gent de la Corona d'Aragó.
I son pare havia estat a Barcelona treballant com a metge, i per tant també molt lligat amb Catalunya directament, sí, sí.
O sigui, per tant, el tema de la repressió, de vegades ens dona la sensació de que això ha sigut una cosa molt llunyana, però diguéssim està totalment implicada amb l'època. La societat catalana en aquest sentit tenia representants a tots costats.
Sí, jo crec que abans del 98 el comportament de la societat catalana en temes de política internacional i fins i tot de política interior no és enormement diferent de l'espanyola. És a dir, qui té... hi ha un paleocatalanisme que pensa una mica diferent, però és extremadament escàs. Jo crec que en aquest sentit, el 98 és molt important en la història de Catalunya. Gairebé com si no hi fos Cuba, no? És a dir, el 98, una cosa que era petita, minoritària, passa a engrandir-se. Això, Pla, ho recull el Rovira i Virgili. Abans del 98, això del catalanisme, n'hi havia una cada poble en fama de guillat. Diu... comencen a haver-n'hi de veritat després del 98. I és això, no és una data escollida a l'atzar. Hi ha un vincle amb els esdeveniments de l'altra banda de l'oceà.
Com es produeix, professor Junqueras, hem d'anar avançant per la guerra, perquè si no ens perdrem. Com es produeix la intervenció nord-americana realment?
Sí, els nord-americans tenen la flota, això és veritat, i la guerra efectivament es decidirà en el mar. Llavors, a terra, a nivell de tropes terrestres, intenten reclutar un exèrcit que no tenen. Recluten 16.000 soldats, però llavors no tenen temps ni diners per reclutar cavalls, amb la qual cosa envien la cavalleria sense cavalls.
Sí, els... és una cavalleria desmuntada.
Sí, tots els genets han de fer les batalles a peu, perquè els cavalls s'han quedat als Estats Units, perquè no hi cabien en els vaixells, perquè no han pogut aconseguir prous cavalls, etc, etc. Sí que han aconseguit portar algunes mules per moure alguns canons. L'exèrcit dels Estats Units, per tant, ens l'hem d'imaginar l'exèrcit de terra, en una situació força precària, força precària. Doncs, per què aquest exèrcit aconsegueix, tan precari, aconsegueix derrotar un exèrcit espanyol format per 210.000 soldats enviats des d'Espanya, més totes les tropes que ja tenen reclutades directament a Cuba? Sembla una cosa impossible. L'explicació és el general Mosquit, aquest Mosquit cubà que transmet enfermetats, que en 3 anys ha matat 55.000 soldats espanyols, que ha deixat uns 60 o 70.000 soldats espanyols més incapacitats pel combat, perquè són víctimes de la malària, del vòmit negre, de la febre groga, etc, etc. Tot tipus d'enfermetats de tots els colors, groga, negre, tots els colors possibles. Per tant, és un exèrcit absolutament en condicions pèssimes per entrar en combat.
I amb una moral baixíssima, imagina.
Amb una moral baixíssima, necessites desviar aliments i recursos per alimentar aquests soldats que estan malalts. A més, els soldats que et queden, i això ho diu, per exemple, Ramon Blanco, que serà capità general que substituirà Weyler, diu, és que jo d'aquests 210.000 soldats que tothom diu que tinc, jo efectivament en tinc 50.000. I a més, aquests 50.000 resulta que en tinc doncs, 15.000 per protegir l'Havana, en tinc 10.000 per protegir Santiago de Cuba, en tinc no sé quants a la Trotxa per no sé què, i clar, efectivament, per moure'm pel territori, no tinc ningú. I per tant, quan arriben 16.000 soldats nord-americans frescos, sense experiència de combat, però frescos, encara el general Mosquit no n'ha matat gaires, diguem-ne, doncs aquests 16.000 soldats nord-americans es fan notar molt. I llavors hi haurà un encontre al voltant de Santiago de Cuba, i aquest encontre, o aquesta sèrie d'encontres, acabaran amb la victòria dels Estats Units. La batalla decisiva és l'1 de juliol de 1898.
L'heroi nord-americà de la guerra va ser el tinent coronel Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, que gràcies a la popularitat que aconseguiria la guerra arribaria més tard a ser president dels Estats Units. El fet que el va portar a la fama va ser la càrrega turó amunt contra una posició espanyola.
Lieutenant Colonel Theodore Roosevelt ordered his regiment to forward. He announced that the thing to do was to try to rise the... El tinent coronel Theodore Roosevelt va ordenar al seu regiment que avancés. Va anunciar que el que s'havia de fer era precipitar-se cap a les trinxeres, però els oficials de cavalleria no hi estaven d'acord.
Senyor, llavors deixeu que siguin els meus homes els que hi vagin.
A mida que van anar avançant, la cavalleria se'ls va anar afegint. Tots els homes estaven molt exaltats per la càrrega i corrien i cridaven entremig de les bales. En una conferència d'oficials s'havia decidit que la línia havia d'avançar com fos. Elements dels tres regiments de cavalleria van creuar una filferrada i van enfilar el camí cap a la refineria que es trobava al capdamunt del disputat Kittle Hill. Les tropes hi van anar al darrere, protegides del furiós foc espanyol gràcies a una petita pendent. Damunt del seu cavall Texas, Roosevelt va galopar cap a la refineria, però només a uns quants metres del cim del turó, Texas va topar amb una filferrada i va caure ferit. Temeràriament, Roosevelt va baixar del cavall i va continuar a peu. Per la seva sort, aquesta artilleria espanyola no era tan resolutiva com la que havia defensat el Caney. A mida que els americans s'anaven acostant, els defensors del turó van anar marxant. Roosevelt va sentir una pluja de trets de Mauser i quan va alçar la mirada va veure l'agrupació dels Buffalo Soldiers plantant una bandera americana en el campament espanyol. Des del capdamunt del Kittle Hill, la vista per a l'atac de San Juan Hill era immillorable.
From the crest of Kittle Hill, they had a perfect view of the assault of San Juan Hill.
En guàrdia.
Catalunya Ràdio. Aquesta sèrie d'atacs dels nord-americans portaran al col·lapse les maldestres defenses espanyoles que estan a la zona.
La guerra es comença a perdre a terra, i això és també interessant perquè normalment no s'ha explicat això. Llavors, aquesta derrota espanyola es produeix l'1 de juliol. Bé, llavors, el 3 de juliol, la flota que està amagada en el port de Santiago, donat que s'ha perdut a terra a les portes de Santiago, es veu obligada a sortir. O trenquen el bloqueig nord-americà, o s'ha perdut la guerra. Llavors, aquí el govern espanyol obliga la flota a sortir, en contra de l'opinió de l'almirall, que és l'almirall Cervera, que diu sortir és un suïcidi. Per què? Tota la flota nord-americana, que està millor equipada, millor armada, aquí sí que hi ha una superioritat nord-americana claríssima, ens està esperant a la sortida del port. A mesura que anem sortint, ens aniran destruint. El govern espanyol li diu que és igual, que ha de sortir. Val. Efectivament surten, i efectivament, en poques hores, però res, en 2 o 3 hores, tota la flota espanyola queda destruïda, tota. No queda ni un vaixell, ni un de sol. Amb tots els mariners, que per tant, morts, etc etc, alguns aconsegueixen arribar a la platja i es salven, però molts morts. En el bàndol americà no reben ni un sol impacte. És a dir, no hi ha cap vaixell nord-americà que rebi l'impacte d'una bomba espanyola. Només hi ha un mariner nord-americà que va morir, i perquè és perquè anava borratxo per la coberta, i això ho diuen els nord-americans, es havia begut, anava borratxo per la coberta, i al girar una tronera d'un dels canons d'un acorassat nord-americà, li dona un cop al cap, el tira al mar i s'ofega perquè no sap nedar.
No, per, sembla molt heroic.
Per tant, el resultat de la batalla és esgarrifós. Sí, tota la flota espanyola desapareix i els nord-americans només tenen una baixa perquè estava borratxo i cau al mar, ja està.
Curiosament, un dels cronistes que, diguéssim, posteriorment ha parlat de la batalla va ser un senyor que es va dir Jaime de Andrade. Jaime de Andrade només va existir, diguéssim, amb l'imaginari popular perquè era com el pseudònim d'una altra persona més coneguda, el general Francisco Franco, que va escriure el guió d'una pel·lícula realment impagable, realment és potser el fruit més interessant del franquisme, que és la pel·lícula Raza. Així explica Jaime de Andrade i la pel·lícula Raza aquella decisió de treure la flota per lluitar contra els americans.
Sobran las aclaraciones, señores. El Brooklyn, el Jordan, el Oregon, el New York y el Texas bloquean nuestro puerto. Contra ellos, muy poco pueden nuestros viejos cruceros. Sin embargo, la orden del gobierno es terminante. Hacerse a la mar y enfrentarse con la escuadra enemiga. Nada me diga. Las razones desaparecen ante el deber. Solo nos queda obedecer. Cumplir como buenos, que en medio de todo, no vale la pena sobrevivir a esta vergüenza. La historia sabrá juzgarnos. No hay sacrificio estéril. Del nuestro de hoy saldrán las glorias de mañana. Señores, listos para zarpar. ¡Viva España! ¡Viva!
Impressionant, eh?
Sí, sí, francament. Sí, perquè, diguem-ne, això de la guerra de Cuba, un avantatge aquest és que tothom se n'aprofita, no? És com allò, és com el tocino, que tothom, sí. Tot s'aprofita. I, per exemple, hi ha un discurs que la historiografia espanyola manté de tot el segle XX, que és aquest, Cuba és la derrota dels polítics davant dels militars. Els militars, que són el seny, que saben la veritat, ho portarien d'una manera i els polítics els obliguen a fer-ho una altra. Jo crec que no és, diguem-ne, Weiler, no era les dues coses, era un militar i un polític, i les seves solucions eren extremadament militars, però n'ha quedat aquest ressò, no? I amb tot plegat, en la batalla naval de Santiago, jo crec que es forja la idea del desastre, com anual ho serà uns anys després, que no és només deixar de ser una potència colonial, no és només perdre una guerra, sinó ser humiliat. I aquesta idea d'humiliació, jo crec que és tan mare del desastre. Quan es diu a vegades allò, més es va perdre Cuba, sembla que la guerra de Cuba provoqués unes enormes, o la derrota de la guerra de Cuba, unes enormes pèrdues econòmiques, no, en absolut, o sí, però no gaire. El que va fer va ser una pèrdua moral que té molt a veure amb aquestes circumstàncies que, diguem-ne, Carraza exprem, no?, aquesta sensació de que van a l'escorxador, però van anar literalment a l'escorxador.
És la sensació de morir en va, tant l'exèrcit de terra que mora davant de la malària com la flota que mora incapaç d'aconseguir tocar un sol vaixell nord-americà. És una mort molt, molt vana, sense cap sentit, i això és el que crea aquesta sensació de desesperació. Ara, els militars espanyols sempre van mentir, és a dir, el que van fer és dir, oh, era culpa dels polítics que no ens entraven de res. No, era culpa dels militars espanyols. És a dir, qui pren la decisió de concentrar la població civil cubana i que es morin en camps de concentració? Militars espanyols, el general Weyler. Qui és derrotat a la batalla terrestre prop de Santiago de Cuba, etcètera, etcètera? L'exèrcit espanyol. Ell solet perd aquella... Qui és derrotat a la batalla de Santiago? L'armada espanyola. Sí que l'almirall no vol sortir, és veritat. I per què llavors el govern li ordena que surti? Una possible versió, i això potser no s'aclarirà mai a la vida, una de les possibles versions és que precisament perquè els militars estan tan obsessionats en seguir a Cuba que se'ls morin els soldats, diguem-ne, que el govern liberal, el nou govern liberal que s'acaba de formar a Espanya, se n'adona que l'única opció és dir, d'una vegada per totes, que ens fotin un gec de faves, diguem-ne, i que s'acabi això. I per tant, l'únic que els militars entendran és que tota la flota desaparegui. I efectivament, l'únic que entenen els militars espanyols és quan els hi desapareix la flota. Diu, oh, potser sí, que ens hauríem de rendir, no? I ja està.
L'opinió pública a tot el territori espanyol no s'esperava en absolut el desastre que s'anava a esdevenir. De fet, el mateix dia de la destrucció de la flota espanyola a Santiago, un articulista d'un diari publicat a Lloret de Mar escrivia aquest article anomenat Viva Espanya.
Tal vez, cuando salgan a la luz estos renglones, nuestra valiente armada habrá disparado ya sus terceras baterías contra la armada norteamericana. Ya que es justa la causa, ya que el pueblo espera con anhelo la ocasión suprema de vengar los agravios que una nación sin dignidad ni historia le ha impedido, apartemos los ojos de las responsabilidades que podríamos exigir al gobierno pueril que harto ha transigido, por desgracia, con nuestros ambiciosos enemigos, y agrupémonos todos, sin distinción de escuelas ni partidos, para darle el vigor que necesita en la lucha desigual que va a trabarse, y en la que se discute la honra y la dignidad de nuestra bandera venerada, que está más alta que toda institución, porque es la bendita enseña de la patria.
En guàrdia.
Per aquest articulista, aixecar-se el matí següent devia ser una humiliació similar a la que van patir els militars, eh?
Exacte.
Perquè després d'escriure això, i ho escriu, es publica el mateix dia que arriben les notícies de que tota la flota s'ha anat a Norris, no Norris, sinó al fons del mar, realment deu ser un moment molt desagradable.
Això explica perquè als espanyols els hi va afectar tant i els hi va agafar una mena de depressió col·lectiva, i tota la generació del 98, doncs l'únic que se'ls hi va acudir era que havien d'anar-se'n als Campos de Castilla i mirar-se tots al melic i ja està, eh? veure aquesta...
Com és el retorn dels soldats que queden a partir d'aquell moment? Se'ls tracta bé? Se'ls rep com a herois o què passa?
Aquí hi ha un, diguem-ne, el que ho vulgui saber, que es vegi l'héroe de Santiago Rusiñol, que se n'han fet unes quantes. Tornen, però no s'adapten. Jo crec que la humiliació es fa visible quan tornen, el ratlladillo, la gent, els dibuixos de Ramon Casas, i són la imatge viva del desastre i el que impacta l'opinió pública. Una opinió pública que, com aquest senyor de Lloret, ha estat parlant de l'honor durant 3 anys, i ha dit que això era una guerra entre un pueblo de soldados caballeros y un pueblo vil de mercaderes. Ho ha dit literalment. I llavors ve Maragall i diu, massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. I a partir d'aquí, potser el senyor mateix de Lloret, diu, potser sí, eh? Diu, potser sí que és veritat, que és l'héroe de Rusiñol. Diu, potser sí que hem estat 3 anys pensant massa en l'honor i massa poc en el viure. Llavors, aquí sí que hi ha la gran bifurcació. Hi ha uns senyors que a partir d'aquí diuen, escolti, pensem en el viure. L'arquitectura catalana més alegre, allò, el trencadís i el... és del 99, de 2 anys després de tot això, d'aquesta cosa de prim... que vist des d'ara, no, a vegades no hi posem la relació. Això és una reacció. És una reacció. És a dir, davant d'això, o et pots enfonsar o pots reaccionar.
I els que queden allà, els catalans, i no només catalans, que queden allà, diguéssim, sota la independència tutelada, independència cubana tutelada pels americans, què passa amb ells? Doncs, tenen repressió?
No, al contrari, viuen relativament bé, no hi ha repressió cap a ells, tots es queden a viure allà, pràcticament, els que ja vivien allà es queden a viure allà, fins i tot gallegos i canaris continuen anant a Cuba a migrar, a fer la seva vida, sense cap problema afegit pel fet de que Cuba ara sigui un estat independent d'Espanya, diguem-ne. Per tant, és, als cubans això els agrada molt de recordar, i ho diuen sempre que poden, que és l'únic estat que ha fet una guerra d'independència i que la gent de la metròpoli ha continuat anant allà, diguem-ne, no? I ells, això diuen que demostra el seu caràcter afable i simpàtic.
Molt bé. Vicenç Villatoro, moltíssimes gràcies per haver participat amb nosaltres avui a recordar una mica la guerra de Cuba.
Encantat.
Moltes gràcies. Professor Junqueras, s'ho ha passat molt bé. Vostè li agrada molt.
Això de Cuba...
Vostè li va molt.
Va amb mi, diguem-ne.
Però per la banda del rom, de l'habanera, vostè què toca, diguéssim?
No ho sé.
Com vull dir-ho, això?
No, home, per la banda de la historiografia...
No es posi vermell. Vostè que és professor d'història, una cosa... Si m'ho has assenyat...
Perquè he fet llibres sobre la relació de Catalunya amb Cuba, això ve de lluny.
Ja, m'imagino. La relació és intensa. Molt bé, moltíssimes gràcies, professor Junqueras. Tornarà, oi?
I tant.
L'esperem aquí. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia. Una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.